Vols llegir? Sempre hi ha temps per llegir.
La setmana que hi ha un dia festiu entremig sempre té aquell toc especial. I en aquest cas, aquesta setmana s'escau aquesta diada festiva dia 1 de novembre en dimarts. O sigui que, a través del calendari, el dia 31 d'octubre és dilluns. Suposo que molts de vosaltres heu fet pont, però el programa El Vols Llegir no fa pont a través de la seva emissió des de la sintonia de Ràdio Nova de Vilanova del Camí. I, naturalment, a més, fem un canvi de mes, d'octubre a novembre. I la primera emissió del novembre serà a través de Ràdio Olada, la seva difusió d'aquest programa el dijous dia 3, de 9 a 10 de la nit. A més, és una setmana especial perquè aquest 31 d'octubre, naturalment, és la data de Tots Sants, també ja amb el caràcter més internacional, festa de Halloween, on es barreja aquesta mena de sintonia on hi ha temes esotèrics, de misteri, de por, que ho barregem amb els panellets, amb els moniatos, amb la mistela. Escolta, temes esotèrics, temes de misteri, temes gastronòmics i literaris. Així doncs que ens atem a aquesta nova edició, en aquesta setmana, com dèiem, especial del programa d'actualitat literària que comença a partir d'aquest mateix moment. Benvinguts!
Sempre hi ha temps per llegir i escoltar El Vols Llegir. Fes-ho a Ràdio Nova de Vilanova del Camí els dilluns de 8 a 9 del vespre i en la redifusió els diumenges d'una a dues del migdia. També a Ràdio Igualada els dijous de 9 a 10 de la nit i en la redifusió els diumenges de 9 a 10 del matí.
Si us sembla bé, anem a repassar els continguts d'aquesta edició número 8 de la temporada 12 del Vols Llegir. Avui tindrem dues entrevistes. La primera amb Ramon Pardina, guionista televisiu i publicitari, a més d'escriptor, que ens presenta el seu quart llibre publicat, El Club dels Homes amb Bigoti, que publica l'editorial valenciana El Petit Editor. Un recull de contes, relats, morbassos, atrevits i dislocadament energètics. Tindrem també l'altra entrevista, en aquest cas ens queda més propera a casa nostra, Laura Vivancos, companya de Ràdio Nova de Vilanova del Camí, conductora des de fa 11 temporades del programa de Ciències Ocultes, d'Esoterisme i Misteri, Arcanum, i que combina la seva feina com a actriu i també la seva faceta d'escriptora i comunicadora radiofònica. Laura Vivancos publica el seu segon llibre, La noche de las 100 velas, a través de l'editorial Círculo Rojo, una lectura que s'escau molt bé per aquestes dates de la celebració del Halloween o també de Tots Sants. Tindrem la recomanació literària d'Isabel Casas, recomanació setmanal des del seu punt de venda, des de Llegim Llibreria. Avui ens parlarà d'un llibre que parla de llibres, La triomfant, de l'autora Teresa Cremisi, autora que debuta amb aquesta proposta literària a través d'aquest llibre que ens arriba a casa nostra, publicat a través de l'editorial Anagrama. I ens farà esment de la presentació literària que tindrà lloc, atenció, aquest dijous dia 3 de novembre, a partir de les 8 de vespre, a la sala Artèria, al carrer de l'Argent d'Igualada, amb la presentació del llibre Les 7 vides d'en Pere Romeu, de l'autor Josep Bargalló. I, naturalment, també farem esment, repàs una mica de les properes novetats editorials que farem esment, que us farem referència a través del nostre programa radiofònic, que ja, de tota manera, teniu puntual informació i que ja podeu doncs, seguir-les a través del nostre portal web des del volslegir.cat. Aquesta és l'oferta que us hem preparat per aquests propers minuts. Si ens acompanyeu, espero que sí, en aquesta edició número 8 del programa Vols Llegir a través de les sintonies de Ràdio Nova i de Ràdio Igualada.
Vols llegir? Amb Josep Maria Soler.
Si tu vols llegir el món literari a les teves mans. Novetats, recomanacions i els més venuts. Vols llegir? Ens llegiràs? O millor, ens escoltaràs?
Tots els continguts d'aquest programa els trobaràs al nostre portal web volslegir.cat.
De bigotis n'hi ha de diferents tipus. De raspall, revinclat, atrapamosques, estil morsa, esfilagarsat, com un corredor de formigues, cargolat, caòtic, arquejat, hieràtic, canós, marcit, desvergonyit,
robust, amanerat, hipster, irònic, reminiscent, poètic, impostat, desmenjat, risible, lliure, pensador, isabelí, de protagonista de pel·lícula porno dels anys 70, de fumanxú, vuitantero, nostàlgic, anàrquid, rastafari, clapat, i així podem fer encara moltes més descripcions. I nosaltres li preguntem al nostre convidat com és el bigoti d'en Ramon Pardina.
Hola, bona tarda.
Doncs no en tinc.
Espero no de febre o amb això, però justament no en tinc ni n'he portat mai. Potser per això.
No n'has portat mai, ni barba ni bigoti.
Què va, potser per això tinc aquesta admiració per la gent que em porta, perquè jo no n'he estat mai capaç.
Vols llegir? L'entrevista.
Ramon Pardina és el nostre convidat en aquesta edició del Vols llegir a motiu de la publicació a principis d'aquest passat estiu del seu quart llibre publicat, un recull de contes que, segons afirma la promoció de l'editorial que l'ha publicat, la valenciana El Petit Editor, són mordaços, atrevits i dislocadament enèrgics. I aquesta és la segona vegada que el tenim com a entrevistat en el Vols llegir. Recordem que l'any 2011 ja va ser aquí amb nosaltres amb motiu de la publicació del tercer llibre, que va ser L'home més feliç del món. I pensem que Ramon Pardina encara continua sent l'home més feliç del món. D'energia no li ha faltat en Ramon per publicar, doncs, aquest El Club dels Homes amb Bigoti, que és aquest títol ben original d'aquest recull de contes, i que saludem de nou en Ramon Pardina i que li donem la benvinguda de nou aquesta segona vegada aquí en el programa del Vols llegir. Benvingut, doncs, Ramon.
Moltes gràcies.
Som davant d'un recull de contes entre el plantejar una lectura divertida o també vol fer-nos trobar una reflexió o moralitat?
Home, moralitat no és una paraula que m'agradi gaire. Sí que és veritat que per mi és molt important que en primer lloc els contes siguin divertits, que siguin agraïts de llegir, i que deia Pere Caldés que no se li pot fer la mala passada a un lector de que un llibre sigui avorrit. Jo això ho tinc molt present i m'agrada que sigui en primer lloc divertit, tot i que això a vegades, segons per qui, té una certa mala fama, però això no treu que darrere de que aquesta diversió, doncs, a vegades també hi amagui una certa reflexió, bueno, o algun altre sentit una mica més profund, diguéssim. De totes maneres, la paraula... No, tampoc vull dir que tinguin moralina ni res d'això.
La qüestió bàsica és que ens vols fer divertir amb tots els contes que exposes en el llibre, oi?
Sí, home, ja et dic, això és el primer. I per mi, escric... crec que amb uns... m'agraden molt els autors humorístics, els autors que treballen en l'humor i la ironia.
Perquè el contingut del llibre, com ho podem definir? Com contes o relats? Perquè dient contes, hi pot haver aquesta definició errònia que un conte és adreçat als infants, però també hi ha contes adreçats als adults, no?
Sí, home, per mi és més fàcil dir relats perquè m'evito confusions, perquè en el fons
Clar.
És el mateix. És com allò de còmic i novel·la gràfica, doncs, que en el fons... es fa servir la paraula novel·la gràfica sovint perquè té una àurea una mica més seriosa que la del còmic, però per evitar confusions i que se sàpiga que estan adreçats a un públic adult faig servir la paraula relats, però tant de bo algun dia puguem fer servir la paraula contes amb total naturalitat, no? Això voldria dir que el gènere estaria una mica més valorat del que està ara mateix.
Molt bé. Per què aquesta utilització del bigoti per elaborar aquests contes o aquests relats? I cal tenir present si són presents a bona part d'ells?
Tampoc no és un fil conductor que estigui a tots els contes. A mi tampoc no m'agrada... que hi hagi, trobo que és una petita limitació el fet d'intentar que tots els contes tinguin un fil conductor, perquè una de les virtuts del gènere del conte justament és la capacitat de que cadascun sigui una mica diferent i que, bueno, que el que llegeixes en un moment no tingui res a veure amb l'anterior i que potser no tingui res a veure amb el que llegiràs després a nivell de contingut, d'estil, de moltes coses, no? És aquesta llibertat que et dona el gènere, que a mi m'agrada molt. De totes maneres, sí que apareixen bigotis en alguns contes determinats i, bueno, això potser és que ajuda a donar-li una petita amicat. A mi el que m'agrada molt dels bigotis és... aquesta càrrega addicional com de caràcter que afegeixen a les persones, no? I que és com una petita màscara que fa que els personatges doncs, puguin viure una vida una mica diferent del que serien en realitat, no? És com una petita protecció o com també ho dic en el conte, és com una màscara d'un superheroi que et permet adoptar una segona personalitat, no? Això és una mica una de les raons que m'atrauen dels Sudokis. Mm-hmm.
Hem començat aquesta entrevista exposant un petit decàleg de bigotis que són exposats en un dels relats, precisament el que li dona títol al llibre, El Club dels Homes amb Bigoti. Com has dut a terme aquesta investigació, entre cometes, sobre aquests tipus de bigotis? Perquè, clar, déu-n'hi-do.
Sí, no, són inventats. La majoria, de fet, a mi és una de les parts del llibre que més m'agraden, de les que recordo que m'ho vaig passar millor escrivint-ho, perquè bueno, és com que s'atura una mica la narració i en aquest moment comença a fer un inventari de bigotis possibles inventats i m'ho vaig passar molt bé escrivint-ho. De fet, si hagués de reescriure ara el conte, em penso que encara faria més llarga aquesta llista de possibles bigotis. Jo trobo que això és una demostració, no?, que els bigotis són d'aquesta varietat, demostren que són molt divertits i en fi, que n'hi ha de molts tipus. Mm-hmm.
En el llibre hi ha tota mena de romans d'aquests relats, quin destacaries entre ells? Almenys jo personalment, i sense fer cap tipus spoiler, el que m'agrada molt és el de l'Elvis es viu, eh?
Sí.
I també a nivell contraposat és el de les bombolles, no?, que et fa reflexionar, no?, una persona que no ha plorat mai,
sí, home, això, mira, l'avantatge també que té dels contes, o les avantatges, segons com, és que gairebé mai ningú coincideix amb el diagnòstic dels que més li agraden i els que menys. Pràcticament tothom, començant per mi mateix, li agraden contes diferents. I això, mira, no deixa de ser una virtut. A mi potser li tinc... A mi hi ha un que m'agrada força, que es diu Mort i Resurrecció, del senyor Trujols,
sí,
que, bueno, perquè parla d'una manera una mica indirecta de l'ofici d'escriptor i bueno, a mi és un dels que trobo que m'agraden més. I després n'hi ha un que li tinc una certa estima personal, que és el que tanca el llibre, es diu Una trobada,
mm-hmm.
I bueno, per mi té un significat especial perquè... Després d'una etapa en què tenia escrit el llibre, en la primera versió, i que no vaig aconseguir publicar, vaig escriure aquest conte, el vaig presentar al Premi Núvol de Contes del 2015, i era una etapa en què vaig perdre una mica de confiança amb mi, amb la capacitat d'escriure, i bueno, aquestes etapes que suposo que per les que passa tothom que es dedica a això. I bé, va ser finalista d'aquest concurs, això em va reconciliar una mica amb la meva escriptura i amb lectors, no? I em va donar com empenta per tornar a reescriure el material que tenia fins a aquell moment, el que era el recull de contes en aquell moment, el vaig tornar a reescriure i tornar-lo a presentar a diversos editorials, i una mica d'aquesta empenta nova va sortir la publicació finalment, i que per mi té un bueno, tinc un efecte especial perquè va ser una petita inflexió i em va ajudar a que el llibre sortís ara a la llum, no?
Mm. Ramon, diuen que totes les comparacions són odioses, però en aquest cas hem llegit opinions que els seus relats o contes, i també ho penso jo, que tenen una aproximació molt propera a en Pere Calders, per ser irònic, sí, amb humor, amb tocs de fantasia. Com ho veus? Sí, Tafalaga, que... suposo, això, no?
Sí, home, i tant. I a mi, Pere Calders és... ara que hi ha polèmica amb tot això de les Nobel, sempre penso que és una injustícia flagrant que el Pere Calders no hagi estat ni entre els candidats mai a guanyar el Nobel, no? A mi m'agrada molt. Suposo que per això que deies tu, primer que escriu amb ironia, no tant amb un... no a vegades amb un humor explícit, sinó més aviat amb una línia d'ironia sostinguda, que és una mica el que intento fer jo, i després també perquè tracta arguments de caire fantàstic amb molta quotidianitat, no? Sempre com des de des d'aquest realisme quotidià, i és una altra característica que a mi m'agrada, a mi em diverteix molt, i suposo que això és el que fa que molta gent li recordi la manera com s'escric.
En quins altres autors t'has inspirat o t'han servit d'inspiració per la teva escriptura?
Sí, home, n'hi ha de molts i bastant variats. Si seguim amb la tradició de contes catalana, que és bastant extensa i força bona, evidentment el Quim Monzó, al qual es fa referència explícita en un dels contes, en la mateixa corda, Pàmies, Moliner, o el Puntí, el Borja Bagunyà, el Pere Guixà, que és un autor que ara fa temps que no llegeixo i que m'agrada molt, que són autors especialitzats en el conte, i després m'agrada molt també narrativa americana, Foster Wallace, Hoover, Sam Shepard, i no sé, després clàssics, no?, que Borges o Cortázar, que també té algunes referències explícites entre els reculls.
Molt bé. Recordem que Ramon Pardina, a part d'escriptor, forma part d'un conjunt d'excel·lents guionistes televisius. La van haver treballat com a guionista al Polònia, al Cracòvia, al Comic Show i més recentment al Foraster, que ha aconseguit, i felicitats per la part que toca, el Premi Ondes.
Moltes gràcies.
I també has desenvolupat aquesta tasca en veritat d'agències de publicitat de prestigi. Jo recordo que fa uns anys enrere el sector audiovisual i sobretot el televisiu feia la demanda de que per fer bones sèries, bons programes de televisió faltaven guionistes i que no n'hi havia, i que no sé com està actualment aquesta situació. Ha millorat el sector, doncs ha invertit també en l'apartat que és important, el dels guionistes.
Home, no sé si invertir és la paraula, però perquè no són mals moments per invertir a tot arreu. Però, home, jo penso que sí, que malgrat les dificultats que hi ha, dificultats evidents que tothom coneix en el sector audiovisual i específicament en el sector audiovisual català, jo crec que per sort de guionistes i diria que de guionistes d'humor aquí anem bastant ben servits en aquest sentit. Podem estar tranquils.
Com ha estat la teva experiència a treballar en el Foraster, doncs, ara que ha estat recentment guardonat amb l'Ondes?
Sí, bé, jo el Foraster he estat en dues temporades. Vaig estar al principi del programa,
sí.
Quan no sabíem ben bé com aniria el programa. Jo recordo que ningú s'imaginava que seria l'èxit que ha acabat sent, no? Perquè, quan es va fer, lògicament, anàvem una mica cegues. I aquesta última temporada anterior ja ha estat al contrari, no? És a dir, va ser una temporada que s'estaven provant coses i anant a cegues buscant la identitat del programa, i ara tot ha resultat molt més fàcil perquè l'audiència té compraríssim el format i el personatge i el Quim, i ara realment el programa l'ha rodat, però al principi no va ser tan fàcil.
Ramon, mou-te una mica, es torna a perdre el senyal.
Doncs, a veure, no sé...
Ara, torno a sentir-te bé, sí.
Aquí una mica millor?
A veure, parla'm una mica.
Sí, hola.
Sí, ara et sento millor, exacte.
Hola.
Vale, no preocupis.
Molt bé.
A veure.
Si cal repetir alguna cosa, ho dius, eh?
Vale, en principi... aquesta última part s'entén el que dius, però se sentia així una mica electrificat, no et preocupis. Recuperem, doncs.
Vale.
Si algú de les persones, sobretot el jovent que està pujant, que els hi agradaria obrir-se camí en aquest sector, què els recomanaries si volguessin fer de guionistes?
Ostres, mira, primer fer una cosa que jo no vaig fer perquè no sabia que es podia fer.
Atenció, prenem
sí,
nota,
perquè, No, és molt senzilla. Suposo que a l'època que jo era més jove i estudiava, jo no em vaig ni plantejar la possibilitat de que es pogués estudiar una carrera universitària per ser guionista. Jo no ho sabia i pensava que tothom que era guionista ho era perquè a mi posaria d'altres camps, de l'escriptura, però més tard vaig descobrir que podia haver estudiat la carrera de comunicació audiovisual i que això era una feina i m'agradava com qualsevol altra, o sigui que per començar això. I després treballar, bàsicament, una mica com l'escriptura, però això encara més, La feina de guionista és un ofici que s'aprèn practicant i treballant, i com més temps t'hi dediques i estàs més en contacte amb altres guionistes, se't fan millor guionista tu, i jo he tingut la sort de treballar amb grans companys que m'han ensenyat molt. I aquesta és la clau, anar fent, treballant, encara que siguin feines petites, aprofitant les oportunitats i anar agafant l'ofici a mesura que ho vas practicant.
Molt bé. Tornant de nou a la literatura, t'hi veus publicant aviat una novel·la amb narrativa, història sencera. Com ho veus?
Ah, ho veig difícil.
Sí?
Sí, a veure, no, molta gent m'ho pregunta, tampoc no és que tingui una
relació
de la novel·la.
Sí.
No? I tampoc no és que em faci urticària el fet d'escriure una novel·la, però ara mateix ho veig complicat, perquè no, realment, primer que sempre tinc altres coses a escriure,
clar,
i sempre tinc històries de contes que em ve de gust fer, o fins i tot alguna obra de teatre, però això no vol dir que si algun dia hi ha alguna idea que mereixi ser escrita en format de novel·la, doncs, i tinc el temps i l'energia necessària, doncs ho faci. Però, de moment, curiosament, la majoria d'arguments que se m'acudeixen s'adapten millor a altres formats. No sé si és que estic una mica genèticament predisposat a històries més curtes, o és el meu estil de vida que em porta cap aquí, però ja et dic, no és que ho refusi, sinó que la majoria d'arguments i idees que se m'acudeixen per escriure crec que funcionen millor com a una història breu. Veurem.
Veurem. Doncs, escoltem, no podem dir que en Ramon Pardina sigui l'home dels bigotis, perquè ja ens ho ha dit al principi de l'entrevista que no porta ni mai barba ni bigoti,
no.
Però que sí que podem dir que és l'home que ha escrit El club dels homes amb bigoti, que no tots els relats o contes tenen la referència del bigoti en el seu argument, però que és la base, una de les bases argumentals d'alguns d'ells, però que la base argumental d'ells sí que és la pretensió, i crec que ho aconsegueixes, és la diversió per fer-nos passar una bona estona de lectura, que amb els temps que corren és difícil, i que cal tenir distracció, que ens ho passem bé a l'hora de llegir, i en aquest cas nosaltres ens ho hem passat bé llegint El club dels homes amb bigoti, que publica el Petit Editor, i que de ben segur doncs ha de tenir la seva presència a les principals llibreries del país, i esperem doncs que la gent que ens escolti decideixi comprar-lo i que s'ho passi bé llegint-lo, que és la pretensió, oi?
Sí, ja et dic, a vegades, i diria que potser últimament una mica més, sembla com si el fet de que una lectura sigui divertida o agradable...
Sigui de caire menor, de... sí?
Sí, i a vegades està una mica mal vist, o vist amb suspicàcia, no? I, ostres, penso que hauríem de pensar que, primer, que no està renyit amb el fet de fer literatura de qualitat, el fet de que no costi de llegir, és a dir, no, la bona literatura no ha de forçosament ser difícil de llegir, ni densa, i després que fer riure pot ser una qualitat tan literària com saber col·locar l'adjectiu o... saber tenir un to poètic adequat, o en fi, qualsevol de les habilitats que es tenen per escriure. I penso que a vegades és una habilitat que està una mica menys tinguda o poc valorada literàriament parlant.
L'any passat vam entrevistar Isabel Clara Simó i ens ho comentava, ens deia, diu, està molt bé la lectura, que ens doni un valor cultural, que tingui aquell toc acadèmic i tal, diu, però jo, diu, també exerceixo molt, diu, la lectura de distracció, la lectura que m'ho faci passar bé, que em faci riure, que em faci distreure, i que no tot sigui tan obscur, tan acadèmic, tan... sinó que simplement lectura que ens ho faci passar bé, que també ens fa falta, no?
Sí, ja dic, per mi és una, com a mínim, la que jo vull fer, cadascú és lliure de treballar l'estil que vulgui, però la que amb la que jo m'identifico és la que té una primera vessant entretinguda, una primera intenció de divertir, i després diferents capes de comprensió i de reflexió que cadascú doncs, pot fer-ne els que vulgui, no?
Molt bé, quedeu-vos amb el títol. El Club dels Homes Amigoti, el seu autor és en Ramon Pardina i ho publica el Petit Editor. I quan aneu a les llibreries ho demaneu així que us el donaran, segur.
Sí, segur que sí.
Esperem que sí. Ramon Pardina, ha estat un plaer tenir-te de nou al programa. Molta sort, doncs, amb les noves aventures televisives i literàries que tinguis per endavant i en escolta, en el proper volum de contes i relats, perquè ja veiem que la narrativa o novel·la sencera no ens vindrà, però si ens ve una altra història de relats, escolta, doncs, el volem tenir sobre la taula i poder parlar-ne amb tu una altra estona que ens ho passem força bé, d'acord?
Tant de bo, serà una bona senyal.
Molt bé, Ramon, fins a la propera ocasió. A reveure, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, que vagi bé.
Tots els continguts d'aquest programa els trobaràs al nostre portal web volsllegir.cat. Vols llegir? Xarxes socials. Tots els nostres continguts al facebook.com/volsllegir. Vols llegir? Les recomanacions d'Isabel Casas.
Arribats en aquest punt del programa, és hora de viatjar no massa lluny d'on estem, sinó simplement de quedar-nos aquí a la nostra comarca i ben propers a Igualada, la capital de la comarca, on en el carrer Capità Galí número 4 s'ubica la llibreria Llegim. I totes les setmanes la nostra llibretera preferida ens fa des d'allà mateix la recomanació literària que totes les setmanes està inclosa en aquest programa d'actualitat literària que s'emet conjuntament a través de les sintonies de Ràdio Nova de Vilanova del Camí i també de Ràdio Igualada. I saludem naturalment a Isabel Casas. Isabel, ben trobada de nou.
Hola, què tal?
Molt bé. Escolta, Isabel, fa dies que comentàvem aquella notícia ja que tothom ho sap, que el Premi Nobel de Literatura d'aquest 2016 està concedit a Bob Dylan, però sembla ser que en Bob Dylan no és que ho hagi rebutjat perquè no ha dit res, no ha fet cap tipus de comentari, fins i tot inicialment havia aparegut a la seva pàgina web oficial que li havien concedit el Premi Nobel, però al cap de poques hores aquesta notícia va desaparèixer. Sembla que el nostre estimat Dylan passa una mica d'aquest tema del Premi Literatura Nobel, eh?
Dona la impressió, eh?
Sí.
Però bé, aquestes coses poden passar. Quantes vegades, doncs, no sé, potser dones el premi amb algú doncs, que realment doncs, no està en el món de la literatura o que no li interessa, però a vegades és, home, per educació, podríem dir alguna cosa, no? O donar el premi a alguna ONG o alguna... No sé, fer alguna cosa. Si més no, donar senyals de vida, no? Però, bé, en fi, aquests personatges són així d'histriònics.
Sí, d'extravagants, en podem dir així.
D'extravagants i d'especials, doncs, mira, què hi farem, no?
Clar. O potser en el seu interior deu pensar, ara és una mica fer broma, però dir que quedarà bé que no em faci esment, no?
No ho saps mai, no ho saps mai.
Aquests personatges
no saps mai...
Per on poden sortir, eh?
Per on poden sortir, ni què pensen, ni què és el que esperen de vegades de certes reaccions, o potser doncs, de certs... en aquest cas, doncs, de certs premis, de reconeixement, no?, del seu treball. No sé, és un misteri.
Un misteri. Molt bé, anem per feina. Tenim, tal i com hem anunciat en el sumari del programa d'avui, d'aquesta edició número 8 de la temporada 12, la recomanació literària que ens ve a través de l'autora Teresa Cremici, i també ens parlaràs d'una presentació literària que està prevista per aquest dijous dia 3 a les 8 del vespre a la sala Artèria. O sigui, que anem per parts. Anem primer a per la recomanació literària que té un títol molt triomfant, oi?
Sí, el títol és La Triomfant. Uh-huh. I bé, ja saps que som una mica amants també de les primeres novel·les i de determinades editorials i de determinades traductores, doncs bé, hem escollit avui un llibre que es diu La Triomfant i que esperem que realment en el pas dels dies vagi triomfant, no? És la primera novel·la d'una coneguda editora, crec italiana, que es diu Teresa Cremici.
Uh-huh.
I bé, jo veient doncs, que ve d'anagrama i que doncs, l'ha traduït l'Anna Casasses, doncs d'entrada ja penses que a nivell literari és una novel·la que segurament està molt, 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 molt bé. I a més és una novel·la també doncs, que ens parla de llibres que han marcat, la seva vida. No? Bé, doncs la narradora d'aquest llibre, ella mateixa es diu que té com una mena d'imaginació portuària, no? O sigui, que té a veure amb els vaixells i amb els ports de mar, no? Perquè durant la seva infantesa va estar marcada sobretot doncs, per un port, no? I en un d'aquests ports ella va créixer, se suposa que va créixer a Alexandria, és filla de pare italià i de mare amb passaport britànic. I un dia doncs, el seu pare, en una platja de l'abadia de Bukir, li explica que allà en aquell mateix lloc, a l'any 1798, en concret l'1 d'agost, s'hi havia produït una batalla naval. I a partir d'aquí, doncs, aquesta nena, el sentir aquest relat, li desperta, doncs, el pare li desperta la passió per les aventures marítimes, no? I a partir d'aquí, doncs, a través de llibres, com la Ilíada, per exemple, va descobrint doncs, tota una sèrie d'històries, tota una sèrie de vides. També doncs, és una persona molt somiadora. Bé, en fi, doncs, a través de tots aquests llibres ella va descobrint el món. A partir doncs, d'aquí a la crisi del canal de Suez, el seu pare s'arruïna, han de marxar i han de començar una nova vida a Itàlia. No? I ella també una mica per fugir d'aquesta crisi o de la tristor que li fa haver de marxar del seu país, doncs també s'enfonsa una vegada més doncs, en els llibres. No? I aquí doncs, comença a llegir Stendhal, Proust, a Cavafis, després ella viatja a París, a París es resol ja la seva vida, no? Perquè ella doncs, allà coneix l'amor de la seva vida i triomfa també doncs, a nivell professional. No? Bé, és una literatura d'aquestes que una vegada l'has acabada doncs, et fa desitjar que hi pugui haver una continuació. No? I la Triomfant en realitat doncs, no és res més que una corbeta, un vaixell, no? Un vaixell que forma part d'aquestes històries que li explicava de petita al seu pare. Bé, i fins aquí puc explicar. I llavors, amb el que comentaves tu al principi doncs, d'aquesta presentació literària,
sí,
que es farà el dia 3 de novembre, dijous, a les 8 del vespre, a l'espai de la Sala d'Art Artèria del carrer de l'Argent, doncs es presentarà el llibre Les 7 vides d'en Pere Romeu, d'en Josep Bargalló. Bé, només per fer una pinzellada de qui era en Pere Romeu, tots coneixem aquella pintura d'en Ramon Casas, que hi ha dos homes que estan en un tàndem, en una bicicleta. No?
Mm-hmm,
doncs en Pere Romeu era el que va segon en el tàndem. I llavors bé, doncs es presenta aquest llibre, Les 7 vides de Pere Romeu.
Molt bé, hem de recordar que ara que estem esmentant això, quan s'emeti el programa a través de la sintonia de Ràdio Igualada, la presentació ja estarà feta, perquè el programa a través de la sintonia de l'emissora Igualadina s'emet per primer cop el dijous de 9 a 10 de la nit, però pels oients que ens estem escoltant a través de la sintonia de Ràdio Nova en la seva emissió del dilluns, dia 31 d'octubre, tingueu present doncs, aquesta presentació literària que, com bé esmentava Isabel Casas, tindrà lloc aquest dijous, dia 3 de novembre, a les 8 de la vespre, a la Sala Artèria, al carrer de l'Argent, amb la presentació del llibre Les 7 vides d'en Pere Romeu, d'en Josep Bargalló. Exactament.
Exacte.
I molt bé, i aquest llibre que parla quasi de llibres, que és La Triomfant d'en Teresa Cremisi, que publica Anagrama, i ha estat la teva recomanació literària per aquesta setmana, que és una setmana amb aquest pont del dimarts, dia 1 de novembre, festiu entremig, i també aquest dilluns, que és dilluns de Halloween i de Tots Sants.
Bé, perdona, però a llegir més una nit de castanyera i castanyada.
Molt bé, també. No ens oblidem. Exacte, no ens oblidem.
No ens oblidem, que estem invadits, estem bombardejats estem constantment.
Sí, amb aquest toc nord-americà que invadeix tot el món.
Exactament.
Doncs sembla ser que els panellets passen a un segon terme, però escolta, els panellets esmoniatos han de ser molt presents.
Exactament.
I la ratafia doncs, també.
Bé, doncs, si passen per l'aparador de llegir, veuran que tenim castanyes, moniatos, panellets i un porronet de mistela.
Molt bé.
I tot el que fa referència a castanyes, castanyeres, panellets, moniatos.
Molt bé, i amb les temperatures que estem tenint, quasi aquests moniatos i panellets, quasi ens els podem menjar a la platja, eh?
Bueno, jo no dubto que d'aquí un temps hi hagi gelat de moniato i gelat de castanya, que potser ja anireu bé.
Molt bé. Perfecte, molt bé, Isabel. Doncs escolta, ens retrobem d'aquí a 7 dies, la propera setmana, amb una nova recomanació literària des de Llegim Llibreria, des del carrer Capità Galí número 4 d'Igualada, i com sempre amb el teu bon criteri, amb aquestes bones recomanacions que també anem publicant, anem afegint a través del nostre portal web des del bolsdigi.cat. Isabel Casas, bones lectures i bona setmana.
Molt bé, moltes gràcies, a reveure.
Sempre hi ha temps per llegir i escoltar El Vols Llegir. Fes-ho a Ràdio Nova de Vilanova del Camí els dilluns de 8 a 9 del vespre i en la redifusió els diumenges d'una a dues del migdia. També a Ràdio Igualada els dijous de 9 a 10 de la nit i en la redifusió els diumenges de 9 a 10 del matí. Vols llegir? Els lectors que sí que estimen els llibres.
La nit de Halloween, o per ser més aproximatius, la nit de Tots Sants, genera des de fa una bona colla d'anys tot un ritual de caire terrorífic, afegint a més tot allò que envolta la celebració de rituals esotèrics, de por i de misteri. La literatura, que no està gens mancada d'aquests arguments, s'afegeix cada any a la celebració del Halloween amb nous títols disponibles a través de les nostres llibreries particulars o a través de la venda per internet. Aquest és el cas de la publicació aquest mes d'octubre de la novetat editorial de l'autora anoyanca Laura Vivancos amb la seva segona novel·la titulada La noche de las 100 velas, que publica a través de l'editorial Círculo Rojo. Vivancos, recordem, va debutar com a escriptora l'any 2012 amb la publicació d'un llibre de relats titulat Contes inquietants a través de l'editorial Edicions Obliques. Laura Vivancos és coneguda de tots nosaltres perquè és companya de ràdio a través de la sintonia de Ràdio Nova de Vilanova del Camí. Des de fa 11 anys realitza el programa Arcanum, dedicat a les ciències, a l'ocult, al misteri, a les ciències ocultes. I que, a més, combina la seva professió d'art dramàtic, combinant-lo amb la seva feina com a actriu, amb la seva faceta d'escriptora i també de comunicadora. Laura Vivancos va ser entrevistada aquest passat divendres, dia 28, a través de la sintonia de Ràdio Nova de Vilanova del Camí, dins el programa La Carmanyola, programa magazín d'actualitat, i que en aquest cas la nostra companya Mireia Rubio li va realitzar l'entrevista a Laura Vivancos per explicar-nos els detalls, el contingut, l'argument, la història, el per què va decidir escriure aquest La noche de las 100 velas, que nosaltres ara, des del Vols Llegir, volem reproduir, volem escoltar, i que serveixi alhora per escollir aquesta lectura particular per aquestes dates, per aquestes nits màgiques de misteri i esoterisme, de terror, que són les nits del Halloween, la nit principalment la nit del 30 d'octubre i d'altres nits, per què no? Laura Vivancos, amb Mireia Rubio, des de la Carmanyola i per al Vols Llegir, a la sintonia de Ràdio Nova i de Ràdio Igualada, per l'espai d'actualitat literària. Escoltem-ho.
Vols Llegir? L'entrevista.
El verano moría, las horas de calor y alegría llegaban a su triste final. En muy poco tiempo, el frío se apoderó de todo, demasiado rápido y demasiado pronto. Por la tarde, el cielo se oscurecía amenazadoramente y parecía que en lugar de otoño, fuera invierno. El frío y las sombras eran diferentes ese año. Daba la sensación de que presagiaban algo maligno. Es sorprendente cómo la oscuridad termina con la luz en un momento. Doncs així és com comença el llibre, la novel·la, La noche de las 100 velas, que és el nou llibre de Laura Vivancos, un nom i una veu que de ben segur els nostres oients coneixen prou bé. La Laura Vivancos és una col·laboradora d'aquesta casa, de Ràdio Nova, fa 11 anys que està entre nosaltres i que forma part del col·lectiu nocturn amb el seu programa, el de Misteri Arcanum, que s'emet, recordem, els divendres de 8 a 9 del vespre i en redifusió els dissabtes a la nit. Ella acaba de publicar, com dèiem, aquesta novel·la, La noche de las 100 velas, una obra de misteri que us recomanem especialment als nostres oients i en uns dies que es presten per a lectures i converses entorn del més enllà, amb la proximitat, com dèiem, del dia de tots, de Tots Sants o el dia dels difunts. Avui l'hem convidat a venir novament a Ràdio Nova, tot just després de gravar el seu programa. Hola Laura, molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies Mireia.
Laura, avui et hem convidat no per parlar d'Arcanum, que la setmana passada vam tenir ocasió de parlar de l'estrena del nou programa, sinó per parlar d'aquesta novel·la, de La noche de las 100 velas. Una història que justament hem començat a llegir, hem triat aquest fragment per llegir, perquè acaba amb aquesta frase, aquest fragment: «Es sorprendente cómo la oscuridad termina con la luz en un momento». I creia que era una frase que resum molt bé la sinopsis, podríem dir, d'aquesta novel·la, no? «Cómo la oscuridad termina con la luz en un momento». Té molt a veure amb la història de les 100 veles, Laura.
Molt, molt a veure. És una novel·la en què la llum i les tenebres tenen molta relació, tenen un pols, i realment es podria dir que es tracta de passar de la llum a la foscor progressivament, i a través d'aquest procés poden passar moltíssimes coses.
De fet, la història, diguem-ne, l'argument principal, que no avancem res, que no estigui explicat al primer capítol, és precisament una història, un ritual que es celebra el dia de Tots Sants, el dia de Halloween, podríem dir, perquè no sé si sí. És ben bé Tots Sants en el país, diguem-ne, originari d'aquest ritual. El Japó és, Laura?
Sí, el ritual és del Japó. El que passa és que no es fa per Halloween, es pot fer en qualsevol data, sí. Però al Japó el seu festival dels morts és més aviat, segons la regió, o al juliol o a l'agost, i es diu Bon.
Sí.
I és una època en què la gent té més tendència a fer espiritisme, però aquest ritual no té per què ser exclusivament d'aquella data. Llavors, en aquest llibre el que passa és que és un personatge que és japonès que proposa fer aquest ritual, però per Halloween. Uh-huh. Està unint les seves tradicions a les d'aquí.
Uh-huh. Un ritual que expliquem breument, eh? Es tracta de reunir a 100 persones, que cadascuna encengui una espelma i anar explicant una història i anar apagant les espelmes a mesura que s'acaben aquestes històries, no?
Exacte.
Això està explicat al primer capítol. Per començar, diguem-ne, si expliquem això, sembla que el que s'hagin de trobar després en aquestes 500 pàgines de novel·la són les 100 històries, Laura. Si hem sigut previsors i hem mirat també l'índex, hem vist que no són les 100 històries. Jo podria dir fins i tot que, ara que l'he començat a llegir, porto 80 pàgines, que n'hi ha més de 100 històries en aquesta novel·la.
La veritat és que és difícil de saber, perquè dins de cada història també hi ha diferents subtrames. Uh-huh. Llavors això també dona molt joc dins d'aquesta història, perquè, clar, de fet no sabem realment si s'arriba a completar el ritual, per què, ni com, ni què és el que passa al final, perquè hi ha aquesta expectativa, no? El ritual té l'objectiu de que es produeixin una sèrie de fenòmens, però realment tots els que s'han reunit allà no saben què és el que passarà, i al llarg d'aquesta nit, al llarg d'aquestes 100 històries o no, pot passar qualsevol cosa.
Uh-huh. El que està clar és que sí que podem avançar que hi ha alguna d'aquestes històries, diguem-ne, de les espelmes. És a dir, el segon capítol, per exemple, és la primera història que s'explica dins d'aquest cercle fent el ritual, però per això puc dir, amb coneixement de la lectura, que no hi ha una única història. O sigui, en aquesta primera història de l'espelma hi ha múltiples històries. És molt Arcanum, jo li deia a la Laura, aquesta novel·la, és molt Arcanum perquè es nota que la Laura és una persona que s'ha documentat molt des de fa molt de temps sobre diferents successos, investigacions, articles, històries que passen a diferents territoris i en diferents països i que estan reflectides ja en aquesta primera història, no? La primera bufada d'espelma, no?
Sí,
és molt Arcanum, Laura?
Molt, molt Arcanum. De fet, cada capítol podria ser un programa, no? Sí. Petit d'Arcanum. Hi ha molts temes i, a més, en aquesta reunió hi ha molta gent diferent, de diferents cultures, també hi ha de diferents països, diferents tradicions. O sigui que és molt enriquidor en aquest sentit, no? Perquè són històries que venen de molts llocs diferents i que expliquen tipus de fenòmens diferents.
Uh-huh. Per exemple, en aquest primer capítol, la primera història de les 100 veles, es parla molt de les creences i del fet religiós, no? De com la fe s'utilitza, i es malutilitza moltes vegades, no?, però també queda aquest punt de misteri, no?, de saber exactament què és el que passa darrere de segons quins fenòmens relacionats amb les creences que no podem explicar, no? I parlem concretament, o es parla concretament la Laura Vivancos, de les aparicions, dels miracles, del culte a algunes imatges, no?, i del que passa amb aquestes imatges. Molt interessant, La Virgen de los Muertos, un dels primers capítols, però entenc, Laura, que parlaràs de vampirisme, potser...
També.
Dels fenòmens, d'altres fenòmens, no? Per exemple, digue'ns abans d'alguna altra.
De zombis, sí? De cases encantades, el que has comentat, el tema dels vampirs també hi apareix, o sigui, sí? és una barreja de temes i d'experiències de diferents persones. Uh-huh. És molt variat.
Jo, mentre anava llegint aquestes primeres 80 pàgines, anava pensant, Laura, què ocupa més temps, la documentació, la investigació sobre el tema o el moment de l'escriptura? Perquè aquí hi ha molta documentació. És a dir, aquí hi ha ficció, evidentment, però hi ha una part de documentació molt valuosa i això ja es veu, es detecta en les primeres 80 pàgines.
Sí, sí, vull dir, la documentació és molt important. Vull dir, a partir del que vaig aprenent es fa la història, però jo crec que és més llarg el procés d'escriptura, perquè estem en compte molt més. Uh-huh. Aquesta documentació, sintetitzar-la, com la puc utilitzar, llavors la història de ficció, com la puc integrar en aquesta informació, jo crec que és més llarg el procés d'escriure.
Uh-huh. I des de quan estàs escrivint La noche de las 100 velas? Quan comences amb aquesta novel·la, Laura?
Jo diria que va ser al llarg de l'any 2015. Uh-huh. Però sobretot vaig estar especialment activa l'estiu, que és quan més escric. O sigui que és una mica difícil de dir, no? Podríem dir que vaig estar com 4-5 mesos de... una mica abans d'estiu i una mica abans després del 2015.
Uh-huh. Molt submergida, per tant, amb
sí,
l'escriptura.
Sí, sí, sí.
És la primera novel·la que escriu la Laura, però també ha escrit contes, contes inquietants, va ser la seva primera obra publicada. En aquest cas... has optat per una autoedició, Laura. És complicat el món de l'edició? Per què
sí,
optes per l'autoedició?
Hi ha poques oportunitats. Si no és una persona molt coneguda, es tanquen moltes portes. Jo he tingut una experiència molt bona amb el llibre anterior, que és Ediciones Obliqües, però necessitava un tipus de condicions diferents. I en aquest cas, per això he comptat amb l'autoedició. Uh-huh. També estic contenta amb Círculo Rojo. Vull dir que tant una experiència com l'altra ha estat interessant i no em puc queixar de com ha anat.
Jo crec que dones un salt molt gran des de contes inquietants a La noche de las 100 velas. No sé si algun lector t'ha començat a fer comentaris, t'ha fet arribar ja el seu parer sobre la novel·la.
Sí que hi ha hagut algunes opinions... Sí que és veritat que estic amb la mateixa línia, no?, del tema del misteri, també, però jo crec que sí que hi ha hagut una evolució molt gran. A més que Contes inquietants és un llibre que hi havia històries que vaig escriure molt, molt jove, quan estava al col·legi. Algunes històries són més noves i jo crec que això es nota una mica. I llavors, amb La noche de las 100 velas, afortunadament sí que hi ha una evolució i, a més, es va escriure... tot més en la mateixa època, en el mateix any, o sigui que és molt diferent.
Tu a qui el recomanaries? Jo, mentre la llegia, pensava, dic, és una lectura molt àgil, les històries estan molt ben entrelligades, es nota que hi ha una complicació en entreteixir totes les històries que expliques en aquest capítol del Marcos i el Juan, no?, que parla sobre el culte de la Virgen de los Muertos. Jo dic, una possibilitat de públic molt diversa, no sé tu.
Sí, jo crec que també, perquè toco temes molt diferents entre ells i, a més, sí que és un llibre que, òbviament, atraurà a la gent que estigui més interessant tot allò inexplicable. Però al mateix temps toco molts temes de la vida quotidiana i que ens toquen molt. Uh-huh. Vull dir, temes que, per desgràcia, sempre són actualitat, el bullying, la pobresa, les malalties, són temes que a tots ens interessen i que tots ens podem veure afectats, no? Llavors, no és només... dedicació a allò misteriós. Vull dir, és un llibre que també toca molts temes d'actualitat i això també pot arribar a molta gent.
Mm-hmm. No ho hem explicat al principi, però la Laura, diguem-ne, de formació professional, ella és actriu d'art dramàtic, com sabeu bé aquí a la ràdio a fer el nostre programa d'Arcanum, que podeu escoltar els divendres de 8 a 9 del vespre, i a més, doncs, té altres dedicacions com aquesta, la de l'escriptura, la de la literatura. Des de quan t'interessen, Laura, tots aquests temes del misteri i per què? Però crec que aquest gènere t'acompanyarà, diguem-ne, és el teu gènere, no?
Jo també ho crec. Vull créixer també en altres àmbits,
sí?
Això està clar. Però tinc certa facilitat, no?, per tot allò que és misteriós i, a més, clar, és que m'atreu des de molt petita, sempre he volgut saber tot allò que no tenia explicació. Sí. I a més també he estat en un entorn amb altra gent que també l'he interessat molt. Sempre he volgut llegir llibres sobre el tema, veure documentals. És un tema que està molt integrat a la meva vida, no? I per això sempre tinc tendència a anar-hi i a desenvolupar-me més en aquest tipus d'històries.
Un altre valor afegit de la Laura Ivancos, i no és perquè sigui col·laboradora d'aquesta casa, però és veritat, els seus programes estan molt ben documentats i se'ls treballa molt, i això em fa pensar en... És un tema molt maltractat, tot el tema del misteri, del que és inexplicable, dels fets paranormals... S'està maltractant molt, m'ho sembla a mi, o tu que ets de, que toques el gènere...
Jo diria que sí, que es maltracta.
S'està banalitzant fins i tot molt...
Sí, a més, com que hi ha moltes mentides, es veu tot d'una manera molt morbosa, molt poc respectuosa, hi ha moments en què es perd molt la credibilitat i que són temes com que són inexplicables, s'han de veure més amb certa distància, no? Jo crec que no s'ha de passar d'un extrem a un altre, de no creure's res, jo crec que sempre s'ha de deixar una porta oberta i reconèixer que hi ha moltes coses que seguim sense conèixer, i tampoc passar-se a l'altre extrem de creure-s'ho tot, perquè hi ha molts fraus, hi ha moltes mentides. O sigui que jo li dono molta importància que es vegi el tema des d'un punt de vista seriós, no? No tan sensacionalista com es fa a vegades. És un tema que, a més, precisament per això, perquè hi ha molt sensacionalisme i es tracta molt malament, se li dona encara menys credibilitat de la que pot arribar a tenir pel fet de que no té explicació. Però... no sé, també per aquesta raó, perquè per una banda és tabú i per l'altra ens atreu moltíssim, se segueix parlant molt i hi ha diferents vies també, no? Vull dir, no sempre es maltracta, per sort també hi ha investigacions serioses, hi ha bons llibres, hi ha bons documentals... És més que res ser selectiu amb el tema.
Home, si no, no tindríem aquí la Laura Ivancos, està clar, perquè ella representa clarament aquest sector de l'estudi, de la introspecció sobre els temes i del detall, vull dir, d'informar-se, d'anar a les fonts, diguem-ne, una mica més rigoroses i amb més credibilitat. Si més no, com diu ella, no? Deixar la porta oberta, però perquè hi ha argumentacions sòlides que deixen aquesta porta oberta. No sé si és durant tot el llibre aquesta possibilitat.
Jo crec que el llibre...
Deixar que el lector també voli.
És un interrogant. En això també ho segueixo molt en Arcanum, no? Vull dir, jo presento el que hi ha i m'agrada que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, no?
Tu dones les claus i el lector obre o no segons quines portes, no?
Exacte, cadascú tindrà el seu punt de vista, hi haurà algunes coses que les creurem més per alguna raó o per una altra, cadascú té la seva opinió, la seva manera de pensar, la seva manera de sentir, i vull seguir en aquesta actitud, no, també en el llibre, perquè ja que es tracta de fenòmens que desconeixem, crec que aquí cadascú serà lliure de pensar el que vulgui. No es pot dir ni sí ni no, és un potser més que res.
Aquesta novel·la podria ser una trilogia, Laura, al final no ho ha sigut.
És el que vaig pensar, perquè és molt llarg d'explicar les 100 històries, a més hi ha un fil conductor entre aquestes 100 històries, mentre s'explica entre els personatges van passant diferents conflictes. Sí que havia pensat fer una trilogia i esplaiar-me molt, però... crec que un llibre ja funciona, i a més, si és difícil publicar un llibre en tres, ja hauria estat una complicació molt gran. Jo crec que amb un volum ja n'hi havia prou i que ja funciona.
I funciona també, que és el que dèiem, que alguns capítols són perfectament autònoms i es poden llegir a part. Si més no, i per l'experiència, fins a la pàgina 80 us puc dir que el segon capítol és un relat perfectament autònom de la resta de la novel·la.
També jo a vegades veig el llibre com un híbrid, no?, entre la novel·la i el llibre de relats, sí, perquè hi ha alguns capítols que són de les històries que es podrien llegir a part també, però clar, llavors hi ha aquesta característica, no?, de que al llarg d'aquestes històries també van passant coses entremig. Hi ha un fil conductor, hi ha un final en comú de totes aquestes històries, doncs aquests personatges, o sigui que en definitiva és una novel·la, però té aquesta característica, no?, que hi ha alguns capítols, doncs, que per si sols també funcionarien fora del llibre.
Jo plantejo fins i tot un club de lectura, seria interessant sobre aquesta novel·la.
Podria ser.
Per tant, ho deixem obert. Saludem també els lectors i els oients del Vols Llegir, perquè aquesta entrevista s'emetrà també dins del programa Vols Llegir, per tant, aprofitem per saludar-los, donar-li les gràcies amb el Josep Maria Soler per deixar-nos formar part del seu espai, del seu programa. Laura Ivancos, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, per donar-nos més informació sobre La Noche de las 100 Velas, per ajudar-nos a presentar-la i a conèixer-la una miqueta més, i animem, engresquem els lectors a llegir-la. On la poden trobar, Laura?
Moltes gràcies. De moment, sobretot està per Amazon. Ja anirà sortint en llibreries, però ara la manera més ràpida de trobar-lo és a través d'internet. Per Amazon ho trobaran segur.
Molt bé. Si no, aquí teniu la Laura Vivancos els divendres de 8 a 9 del vespre i sempre podeu enviar-nos un missatget i nosaltres farem d'intermediaris per a l'adquisició del llibre, seguríssim. Laura Vivancos, moltes gràcies.
Gràcies.
Tots els continguts d'aquest programa els trobaràs al nostre portal web volsllegir.cat.
Fem una mica de repàs del que us hem presentat. L'entrevista avui ha estat amb Ramon Pardina, guionista i televisiu i publicitari, que a més de la seva trajectòria com a escriptor l'ha desenvolupat en aquest quart volum d'aquest quart llibre que ha publicat sota el títol del Club dels Homes Amigoti a través de l'editorial El Petit Editor, un recull de contes o relats mordaços, atrevits i dislocadament energètics. I hem tingut, com sempre, la participació, la col·laboració setmanal d'Isabel Casas des de Llegim Llibreria, que avui ens ha recomanat la triomfant d'en Teresa Cremisi a través de l'editorial Anagrama. Res més. Agraïm, com sempre, la vostra que ens hàgiu escoltat una setmana més. Ens retrobem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial de l'FM a través de Ràdio Nova i també de Ràdio Volada, a través dels seus punts del dial de l'FM convencional, a través dels seus portals webs i també de les seves respectives aplicacions per mòbils i tablets. O sigui, que podeu escoltar aquest programa des de qualsevol punt de difusió, multidifusió inclosa, naturalment, el servei de Ràdio La Carta, el podcast, està inclòs en el nostre portal web des del bolsllegir.cat. Que tingueu molt bona setmana i molt bones lectures. I recordeu que sempre hi ha temps per llegir i escoltar-nos. Gràcies. Fins la propera setmana.
Vols llegir? Amb Josep Maria Soler.
Si tu vols llegir, vols llegir el món literari a les teves mans. Novetats, recomanacions i els més venuts. Vols llegir? Ens llegiràs? O millor, ens escoltaràs?